Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va inventar en Jordi Vendrell fa 20 anys a Catalunya Ràdio i que ara matem a VilaWeb, també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa, i el diumenge a les 3 de la tarda pel Punt Avui Televisió. El programa d'avui, en Vicent Partal conversa amb una habitual del programa, la Simona Levy, l'activista Simona Levy, que ens ve a parlar de la bústia d'Xnet, és una bústia anònima de filtracions, des d'on es va destapar, per exemple, doncs, tot el cas de les targetes opaques o targetes black de Caja Madrid i que ara es rellança a través d'uns quants mitjans de comunicació que hi col·laboren, com VilaWeb, doncs, per fer públics tots els missatges, els anomenats missatges de blesa i per impulsar la col·laboració de la ciutadania a destapar casos de corrupció. En el seu espai habitual, en Joan Jofre continua amb el seu diccionari casolà parlant de perifèrics, però concentrant-se aquesta setmana en els discos durs. Amb tot això, farem l'Internauta de la setmana del 3 de juliol.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
La setmana passada, els Correus de Blesa, un dels culebrots més famosos de la història política recent, es van fer públics i un grup de mitjans vam obrir una bústia a través de la qual, i uns blogs a través dels quals tot això es feia visible, es feia possible que els usuaris d'internet hi tingueren accés. Al darrere de tot hi havia una plataforma, la plataforma Xnet, de la qual una de les persones més conegudes és la Simona Levy. Simona, com estàs?
Molt bé.
I amb ella anem a parlar, bàsicament, començarem per aquí, però acabarem parlant de mil coses, perquè la Simona és un personatge interessantíssim que fa molts anys que lluita per defensar aquesta cosa que a vegades sembla estranya i incomprensible per molta gent, de com preservar les llibertats més bàsiques en una societat tan complexa com la que tenim. Però comencem per el que va passar la setmana passada. Exactament en què consisteix tot el tema dels Correus de Blesa?
Bueno, nosotros recibimos ya hace un año y medio una información de una persona anónima y trabajando, digamos, este contacto, hemos hecho llegar los Correos de Blesa a través de algunos medios a nivel del Estado español a la opinión pública del Estado español y entonces es así como hemos conocido ya hace un año y medio todo el tema de, bueno, de los Correos de Blesa y sobre todo el tema de las tarjetas negras que se descubrió unos 8 meses más tarde a pesar de que el primer artículo sobre las tarjetas negras salía a la luz 4 días después de la primera publicación. En todo esto nosotros hemos visto que en estos mecanismos de relación entre el ciudadano anónimo que tiene una información y que quiere que llegue a la opinión pública y a los cauces judiciales y los medios, habían todavía algunas dinámicas difíciles y que hacían que la información fuera demasiado lenta, que la fuente a veces no estuviera segura, etcétera, etcétera. O sea, unas cosas que habría que arreglar. A raíz de esto hemos abierto y establecido un buzón con unos protocolos que se llama el buzón de Xnet, con unos protocolos más precisos. Y hemos decidido, después de un año casi de funcionamiento de este buzón, en el que llegan cada mes alrededor de unos 50 correos sobre muchísimos temas, siempre de corrupción, volver a publicar los correos, demostrando un poco cómo entendemos nosotros que deben funcionar las cosas ahora que tenemos internet. Y por esto hemos contado con medios que entienden que es muy importante la colaboración sobre la información, más que la privatización de la información y que se creen cuellos de botellas de un solo medio con una sola información. Entonces, pues, a través de VilaWeb y otros tres medios...
Sí, Público, Infolibre y El Confidencial.
Sí, y Open Democracy de Inglaterra. Pues hemos vuelto a publicar estos correos en un formato de acceso abierto. O sea, obviamente, de los 7.000 hemos publicado solo 439, porque hemos limpiado, protegido los trabajadores, las personas en el ejercicio de sus funciones que no tienen nada que ver con las tramas de corrupción, etcétera, etcétera, pero todo lo que hemos considerado que era información de interés importante y que pudiera ser accesible a otros periodistas, a la ciudadanía que está investigando. Tenemos que saber, bueno, sabemos que los correos de Blesa hablan de preferentes, hablan de la estafa de la salida a bolsa de Bankia, del caso Cibeles, de muchísimas otras cosas, de la privatización del agua en la Comunidad de Madrid. O sea, hay muchísima gente o afectada o que está investigando jurídicamente estos casos y es importante que tenga un acceso inmediato, directo, para poder trabajar y en colaboración. Y entonces esta es un poco la idea y estamos muy contentos porque hemos publicado el jueves, todos juntos, y pues ha salido, por ejemplo, hay una parte sobre el Bierzo, sobre los vinos del Bierzo, pues ha salido información muy interesante sobre cómo se trapichea también con vinos del Bierzo, o quiero decir que es justamente lo que queríamos que ocurriera, ¿no? Que en muchas partes y muchos medios y muchos ciudadanos nos han escrito de la Universidad de Colombia que quieren interesarse sobre el tema. O sea, por fin la información fluye, circula y sirve a informar y también a actuar a los ciudadanos.
Este fenomen de les bústies s'ha convertit en un fenomen molt important als Estats Units, per exemple. Fins i tot ja n'hi ha molts mitjans que tenen la seva pròpia bústia garantint l'anonimat, no l'anonimat, sinó garantint que no es desvela el nom de la persona que aporta informació, etcètera, etcètera. D'alguna manera això és una crítica a la ineficàcia del periodisme? ¿O es una otra cosa?
No, yo creo que es más... yo creo que han cambiado las dinámicas. Creo que sobre todo es una crítica de los ciudadanos que se fían más de otros ciudadanos, incluidos de ciudadanos periodistas, que no de las instituciones. O sea, nosotros sabemos que muchas personas que han ido mil veces a la Fiscalía Anticorrupción o a la Oficina Anticorrupción de Cataluña, luego han venido a vernos a nosotros y hemos intentado encauzar de una manera más eficaz nosotros que la oficina. Nosotros somos ciudadanos, yo soy directora de teatro, o sea, somos ciudadanos que dinamizamos, digamos, la información de otros ciudadanos y lo encauzamos a través, pues, de medios. O sea, que de hecho yo creo que es simplemente una nueva forma de colaboración. Los medios van desbordados. Alrededor de la bustia X hay 50 medios entre catalanes y a nivel de Estado español. Hay 50 periodistas de unas veintenas de medios, también algún medio internacional, y aún así no conseguimos dar salida. Entonces, y no es una crítica, porque vemos que los periodistas están trabajando. También hay mal periodismo, como en todos los oficios, sí, claro. Pero no es un problema estrictamente de la profesión, aunque creo que sí todos, ciudadanos y periodistas, debemos actualizarnos porque es una época nueva, ¿no? Después del 15M, donde los ciudadanos están tomando responsabilidades. Entonces, por lo que estamos viendo, este tema de nadie actúa, actuaré yo como ciudadano, entonces filtraré o haré llegar, se está multiplicando exponencialmente, mientras que el periodismo está cada vez más en dificultad a nivel de poder, por ejemplo, liberar periodistas muchas horas para investigar. Y entonces creo que tenemos,
es una buena combinación,
fer que els ciutadans col·laborem amb periodistes ajudant i ens ajudem, ¿no? Y esto es un poco el proyecto, ¿no? Poder mejorar esta colaboración entre ciudadanos y periodistas para acelerar que las cosas sean mediatizadas, pero que también ayudemos y podamos reforzar los canales jurídicos. Nosotros estamos, una de las razones por la que hemos vuelto a hacer posible la publicación de los correos de Blesa, porque nosotros también estamos personados como 15M Parrato en el caso Bankia, y hay una parte de estos correos que todavía no había salido a la luz que nosotros necesitamos para el juicio. Entonces, Lo que Xnet trabaja son tres líneas relacionadas a las bustias y a los buzones de filtraciones. La mediática, con esta mejora de la colaboración ciudadano-periodista, la jurídica, ayudando, encauzando toda esta información en los canales de los juicios que están abiertos o viendo si se puede abrir otro o apoyando lo que los ciudadanos están abriendo, y la del empoderamiento, o sea, de crear otros ciudadanos que tengan un poco las herramientas que nosotros tenemos. Nosotros nos desplazamos a menudo donde está la gente, que la gente cuando dice estamos dispuestos a seguir adelante, si no lo dicen, nosotros no somos un servicio de asistencia ni una institución. Entonces, si la gente solo nos manda cosas, pues nada. Pero la gente que sí está dispuesta a trabajar, pues les ayudamos a segurizar sus canales de información, anonimizarlos, a tener capacidad de crear información que llegue fácilmente a los medios. O sea, les damos talleres. Y entonces esto pensamos que es bastante novedoso a nivel, al menos en Europa, y estamos creando redes para que esta manera de optimizar las filtraciones sea, pues se pueda expandir mejor.
Mm. En una part, que és la part tècnica, que jo m'imagino que deu ser molt complicada, perquè ara, sobretot des del cas Snowden, tots tenim la sensació de que ens espien per tots els costats, sí. No? De que és molt... molt difícil escapar a l'espionatge a què estem sotmesos, correus, whatsapps, tot. No?
Sí, sí.
Com en una època en la que passa això, com es pot garantir la seguretat? Perquè, clar, quan algú dona una informació confidencial que pot fer mal,
sí, sí,
a algun d'aquests personatges, normalment una prevenció que té és assegurar-me que no rebotarà contra mi, per dir-ho d'alguna,
sí, sí,
forma, no? A vegades, pues, és gent, sí, sí, que treballa amb ells, etc, etc. Com es pot garantir d'alguna manera aquesta fiabilitat d'aquest tipus de processos?
Nosaltres utilitzem una eina que es diu Global Leak.
Global Leak.
Que crec que moltíssimes bústies l'utilitzen perquè és la millor, nosaltres creiem, i és italiana, són uns hackers italians. Hay un tema sobre los alertadores, varias cosas. La gente que está denunciando se encuentra en dificultades terribles, mm, después. Hay legislaciones en otros países, por ejemplo Estados Unidos, en el que hay legislaciones para proteger el anonimato y además se considera el alertador, se considera whistleblower, que se dice en inglés, se considera un héroe, ¿no?
Y entonces, siempre y cuando nos clave amb l'Estat,
sí, sí,
que sería,
sí,
el caso de Snowden, ¿no?
De Snowden o de Julian Assange, etc. O sea, claro.
Pero digamos, en una ciudad, sí, sí.
Que nosotros estamos encara pitjor, porque la legislación, y més a més la ley Mordaza que tocan ahora, volen, pitjoren la situación que ya inexistente de protección de los alertadores. Quiero decir que hay varias líneas jurídicas, la de China y del Estado español, que es criminalizar el alertador. Y luego hay otras líneas jurídicas, ninguna perfecta, hay sitios que mejor y sitios que peor, en que se entiende que el ciudadano solo, individual, o en todo caso el ciudadano de a pie o el grupo de ciudadanos de a pie, frente al Estado, tiene una... O sea, no hay un equilibrio de fuerza. El Estado tiene un ejército que el ciudadano de a pie normalmente no tiene. Y que entonces es normal que el Estado tenga que trabajar con una transparencia, además, porque debería estar al servicio de los ciudadanos, al menos en teoría, y que el ciudadano, si ve una disfunción dentro del sistema, debe poder protegerse para no ser aplastado por el sistema, ¿no? Entonces, hay muchas legislaciones y una de las cosas que nosotros estamos trabajando, nosotros ya trabajamos aquí con el grupo contra la corrupción a Cataluña, uh-huh, ahora hemos constituido el grupo contra la corrupción al Estado español y después la xarxa al Estado europea. Y todo esto es para fomentar leyes que veremos desde el Estado español. Obviamente no hay interlocución posible porque la tendencia es opuesta, pero a nivel europeo se puede conseguir y a nivel de algunas autonomías, entre las cuales también Cataluña, porque Cataluña inaugura ahora también una ley de transparencia que mejora la situación anterior. En fin, que hay cauces legales en los que debemos crear sistemas de protección para el ciudadano que alerta en este espíritu de colaboración entre ciudadanos ciudadanos periodistas e instituciones para unos estados sin corrupción, porque nosotros consideramos que la corrupción no puede ser gestionada, la institución corrupta que vigila la propia institución corrupta, o sea, eso es absurdo, ¿no? Entonces, la corrupción solo puede acabar cuando los ciudadanos tengamos sistemas de control sobre nuestras instituciones. Entonces, con la idea de fomentar todo esto, la primera objetivo es la protección de los alertadores. La mayoría de alertadores, ya solo por ejemplo del tema de caso Palau, así hasta casos muy cercanos, pues hay gente que lleva 6, 7, 5, 10 años sin trabajar, aún siendo funcionarios, porque pues son muchas veces perseguidos, marginados, etc. Entonces es una situación muy difícil. También en Francia, donde hay una legislación por la cual si tú no denuncias pudiendo hacerlo, encontrándote en esta situación, se te considera cómplice aunque seas trabajador.
Ah, sí.
Sí, es el caso, por ejemplo, de Stéphanie Gibaud en el caso de UBS. Entonces, ella ha sido indemnizada durante 2 años, pero lleva 7 años sin trabajar. Entonces, los últimos 5 está en una situación muy difícil, etcétera, etcétera. Entonces, está creciendo la responsabilidad ciudadana en la lucha contra la corrupción y debemos forzar a que la legislación acompañe en este crecimiento.
Lo que pasa es que en el caso del Estado español, concretamente, ahora ya, el 1 de juliol, entra en vigor la ley Mordaza, que es un paso enrere espectacular, ¿no? Realmente
sí.
Crearà unes complicacions en tots els terrenys,
sí,
no? No només en aquest, en dret de manifestació, és una llei realment insòlita, no?
Sí. En general, o sea, sobre la ley Mordaza, en el aspecto que es nuestra, o sea, condena en general de las tres leyes, entre el Código Penal, primero, el Estado español está atrincherado, o sea, es como una fortaleza en decadencia, por nuestra manera de ver, no hay interlocución posible con la institución, al menos como es ahora, y eso han dejarán abierto el Parlamento todo el verano para poder atropellar a todo el mundo. Y por eso que pensamos que realmente no hay escucha, no hay ninguna intención de gobierno, es una intención de preservar privilegio y de robar todo lo que se puede. Entonces, no hay interlocución posible. O sea, para nosotros la lucha aquí está en... Por eso hemos publicado estos correos. O sea, es una idea de fuerza de organización ciudadana, mucha visibilidad y de enfrentamiento pacífico, pero desde el Estado, o sea, la justicia y la capacidad de organización ciudadana y interviniendo en Europa, etcétera, etcétera, o sea, que sientan presión para que los atropellos, o sea, para que no se atreven a atropellar tanto como quisieran, ¿eh? Pero la situación es muy difícil. Y respecto al caso de Internet, que es el que es nuestra especialidad, en general hay una tendencia legal a utilizar, a considerar Internet como un lugar en estado de excepción, ¿no? Con una legislación donde los derechos que tú tienes en la vida física, en Internet los pierdes, ¿no? La libertad de expresión que tienes en la vida física no la puedes tener en Internet, el derecho a la privacidad que tienes en la vida física, ¿no? Nadie puede leer tu correo, sería absurdo, o la famosa ley Corcuera de la patada en la puerta, ¿no? O sea, todo el mundo... dice esto es imposible, es contra cualquier derecho humano. Cuando se aplica a Internet, como es una herramienta que relativamente nueva y que la gente no lo entiende tanto como el correo normal, porque lleva menos tiempo, pues hay esta tendencia legislativa a un estado de excepción en Internet. Y por esto nosotros estamos trabajando mucho para decir Internet es simplemente un aspecto más de nuestra vida y como tal tiene que ser tratado y todo el mundo tenemos que ser consciente que es el futuro de nuestra economía, de nuestros afectos, de nuestra información y que debemos saberlo defender como un lugar común, igual que pues, la tierra misma en la que vivimos.
¿Tú creus que és pel desconeixement o que d'alguna manera és la punta per on comencen a atacar? És a dir,
sí.
Tu dius el correu tradicional, el de sobre i segell, no s'atrevirien a violar-lo. Bueno.
No, s'atreveran, però sí,
dir, la pregunta és, és una forma d'acostumar-nos a la presència.
Exactament, sí. Comencen per Internet perquè és més fàcil entrar en aquest moment, perquè la gent no ho té totalment clar, I llavors es criminalitza dient que hi ha pederasta, que hi ha terrorista, que n'hi ha, com a la vida real. Però vull dir, aquesta idea sempre ve acompanyada de criminalització i després de Charlie es quan han entrat molt fortament totes aquestes lleis a nivell d'espai físic, però en internet todavía de una manera todavía más vulneradora, que seguramente es el camino, si no cuidamos muy mucho, para luego decir, obviamente lo hacemos en internet, es obvio que lo tenemos que hacer también en tu correo.
¿Quién es el perill més gran que representa la llei Mordassa per a la ciutadania que usa internet, diguem? ¿Quién es aquesta arbitrarietat? A mi em crida molt l'atenció en el tema de llibertat d'expressió, sí, que s'instaura una arbitrarietat absoluta, no? És a dir, gairebé no tenen ni que justificar el per què ataquen a una persona per un Twitter o per un Facebook o per un escrit, no?
És
un règim d'absoluta arbitrarietat.
Sí, sí, és exactament això. És que, si, no sé, jo sempre digo que si jo cometo un crimen, un asesinato en Marte, se dirá que yo he cometido un asesinato en Marte, no sería un asesinato marciano. Mientras que si yo cometo un delito en Internet, se dice que es un ciberdelito. O sea, es una cuestión de trabajar la memética, ¿no? De trasladar, o sea, yo puedo cometer un robo en Internet o utilizando Internet, pero... y entonces es una idea como de criminalizar toda la herramienta, pero lo ha hecho, quiero decir, con la imprenta, lo ha hecho la Inquisición, ¿no? Que era diabólico que la gente pudiera pasar información directamente sin pasar por los amanuenses, etc. O sea, siempre se ha hecho con toda tecnología que se escapa de las manos del poder, siempre hay una criminalización de la herramienta en sí. Y es muy peligroso porque luego si entran en este territorio que es más vulnerable, llegan a amplificarlo a otros territorios. O sea, realmente es donde más la ley Mordaza quiere atacar, es en la libertad de expresión en general, o sea, en juzgar lo que es delito o no decir en Internet y quién lo juzga, y en la libertad de información. O sea, hay una tendencia jurídica en la ley Mordaza, concretamente en el Código Penal también y en una directiva europea que se llama Trade Secrets, a decir que hay que proteger la información comercial por encima de la información, o sea, del derecho a la información. Para entendernos, los correos de Blesa, al ser correos de Caja Madrid, que es una empresa, el hecho, con esta perspectiva jurídica, el hecho que vosotros lo hayáis publicado con nuestra colaboración hace 3 días, bajo esta perspectiva legal, sería prohibido porque violáis, digamos, los secretos de una trade secret, ¿no? El secreto comercial de esta empresa. Y entonces, prácticamente, no podríamos hablar de casi nada, ¿no? Podríamos hablar de más o menos lo que nos dice el gobierno en sus comunicados.
Bueno, de las notas de prensa.
¿Cómo?
Y lo que intenten es que parles només de las notas de prensa.
De las notas de prensa, exactamente.
No.
Y entonces no de la verdad, ¿no? Porque desvelarías, obviamente estarías desvelando secretos y muchas veces que tienen alguna relación con el mundo económico y comercial. Y entonces tenemos que ir con mucho cuidado y defender estos derechos muchísimo. Justamente nosotros he hecho esta publicación con vosotros diciendo cuando está en peligro nuestra libertad de información, debemos responder con más libertad de información. Y por eso hemos sacado estos correos justamente en este momento.
El que passa que a vegades, davant de tot el monstre aquest, t'entra una sensació de que serà molt difícil el combat. No? Jo vaig anar, per exemple, a veure la pel·lícula aquesta de Snowden, no recordo el nom ara, com es deia, i realment, i si és del cine, absolutament apagaves el mòbil, no? I el tiraves en la paperera. No? I, clar, jo crec que no som conscients del volum d'agressió contra la privacitat que s'està produint. Anava a dir en el món occidental, però no, perquè a la Xina també. És a dir, és curiós com estan usant la tecnologia en compte d'usar-la per a una finalitat alliberadora, usant-la per a una finalitat de control.
Sí, jo crec molt al 15M. O sea, per mi és com la Revolució Francesa o el Mayo de 68. O sea, és un canvi de chip, aunque luego venga el terror o venga haya un regreso, que seguramente lo habrá, pero creo, ha habido un chip, al menos aquí, que ha hecho entrever a la gente para qué estamos luchando, ¿no? Todos como sociedades, ¿no? ¿Cuál es el umbral? Entonces, yo creo que el enemigo está recrudeciendo estas leyes, son también porque nosotros estamos ganando. Hay una conciencia de la toma de responsabilidad del ciudadano, de cualquiera de nosotros, de su poder, que yo creo que en este momento todavía es muy fuerte y que justamente el combate es ahora. La cuestión es que no retrocedamos, el enemigo nota que está perdiendo terreno. Creo que la alcaldía de Barcelona es un claro ejemplo de que hay cosas que están cambiando y entonces estamos en plena batalla y creo que es, todavía yo soy menos pesimista, o sea, yo estoy todavía con el vaso medio lleno y creo que podemos aguantar y debemos aguantar dando ejemplos y empoderándonos como ciudadanos los unos a los otros, porque la embestida del status quo que pierde terreno es siempre muy fuerte, claro.
Pasa que, claro, la tecnología en ese sentido serveix per una cosa y per l'altra, ¿no? És a dir, tu explicaves que useu un programa específic creat per totes aquestes coses. A vegades passen coses molt curioses, ¿no? L'altre dia m'explicaven un navegador que elimina tots els rastres de lo que tu estàs visitant, sí. I que l'havien prohibit específicament per això, perquè eliminava tots els rastres, no?
Aquí a París.
No recordo.
No, aquí no.
En algun lloc, no? Però vull dir, és com una guerra de guerrilles constant,
sí,
no?
Sí, totalment. N'hi
ha gent que està intentant usar això per una cosa i n'hi ha com una guerrilla que constantment va apareguent, i una mica la sort és que la tecnologia és incontrolable, no?
Sí, sí.
Que sempre n'hi haurà un nano de 14 anys, sí, amb el cap despejat, que inventarà, sí, alguna cosa que els tornarà locos durant, sí, una bona temporada, no?
O sigui, jo crec que nosaltres, de moment, els ciutadans, tenim l'avantatge en aquest moment. Estem guanyant. Conseguimos responder muy, muy rápidamente. Tengo un amigo que ha estado turco, que ha estado en todo, digamos, el 15M de la plaza en Turquía, etc. Y que dice que la censura tan brutal que han tenido ellos, casi inmediata, de Twitter y de todo, y de Internet y de YouTube y de todo, ha hecho que los abuelos de 70 años utilicen proxies y que cualquiera, la población, tenga una capacidad muy superior, por ejemplo, a la nuestra, y muy generalizada, pero no para hacer la revolución, para ver pelis, por ejemplo, o para, yo qué sé, para mandar, o para eso, para ver Google o cosas así. Y entonces, yo creo que estamos en un momento, a mí me parece maravilloso, en que los hemos pillado impreparados. O sea, Internet es un Internet libre y neutral de momento, porque los hombres y mujeres que lo han creado así. Y esto tenemos, se me pone la piel de gallina, o sea, tenemos que preservarlo, porque son otras personas como nosotros que han decidido, es como la historia del genoma, ¿no? Que lo puedo privatizar, pues no, lo dejo libre. Madre mía, ¿qué está pasando aquí, no? Y tenemos, en honor a estos hombres y mujeres que todavía están ahí defendiéndolo, pues tenemos que ser cada vez más los que lo defendemos, porque podemos, ¿no? Si los abuelos turcos pueden usar proxies, yo creo que cualquiera de nosotros también puede, y es ventajoso para todos.
Fa anys vaig llegir un llibre molt bonic, que em va passar allò típic que el deixes a algú i no torna, que era la biografia dels creadors d'Internet, dels tècnics que van crear Internet, i és una contradicció molt curiosa, no? Perquè Internet el va financiar l'exèrcit americà amb aquesta idea de evitar un atac atòmic i, per tant, descentralitzat, etc. Sí. Però el llibre al final venia a dir, bueno, però tots eren homosexuals, fumaven porros, eren de Berkeley, no sé què, tal i qual, i van ser capaços de colar una bomba allà dins, sí, que els propis militars que la pagaven no eren conscients. És com una venjança a posteriori molt curiosa, no? Perquè al final el que importa és l'actitud de la gent, no? És una eina que permet mantenir una actitud que ha estat al llarg dels segles, tu ara parlaves de la Revolució Francesa, no? Una actitud d'enfrontament al poder, de control del poder, etcètera, etcètera, no?
I de desintermediació. Són els treballadors que treballaven a la màquina extra per solucionar les coses del Pentàgono, que els treballadors han dit pues, jo porto una solució que és una solució per la gent com jo, no? Perquè si no jo acabo aquesta feina i la deixo al Pentàgono. No, no, jo acabo aquesta feina i treballo perquè sigui de tots. Mm. Y yo creo que es muy el espíritu de Internet. Yo creo en Internet más que como herramienta en sí, sino porque nos está llevando a todos a una edad adulta en la manera de relacionarnos, de tomar responsabilidades, de las habilidades, del sentido del humor, de la gestión directa de muchísimas cosas que son muy importantes para nuestra cabeza y para nuestra libertad, la gestión de nuestra libertad, que es una cosa que creo que da mucho miedo a todo el mundo, ¿no? Entonces, a veces tenemos situaciones de autoritarismo en pequeña o gran escala porque los ciudadanos y las personas tenemos miedo a nuestra libertad. Y yo creo que Internet enseña mucho como filosofía y como herramienta a gestionar nuestra libertad.
A mí siempre me agrada hacer una pregunta que es un problema. Que és, la fas normalment en el programa, que és on creus que estarem d'aquí a 5 anys? Quines són les grans tendències que tu veus? En aquesta batalla, que és gairebé una batalla entre el bé i el mal, entre sí, moltes sí. cometes, en els pròxims 5 anys què pot passar?
Jo crec que vamos muy bien. Jo sí. soy muy optimista, sí. O sea, yo creo que avanzaremos, porque estamos avanzando, o sea, yo que he estado fundando el partido X, hablábamos nosotros de cuentas abiertas, de listas abiertas, pero no como se hacen ahora, pero bueno, quiero decir, transparencia, listas abiertas. Yo no estoy de acuerdo mucho cómo se está haciendo en muchos casos, ¿no? Podemos mejorar, pero transparencia, o sea, aquí no se ha hablado de transparencia hasta hace un año. Las instituciones no sabían, cuando tú le decías tienes que ser transparente, pues ni te hacían caso, porque no lo podías ni conseguir. O sea, hemos conseguido avanzar y imponer desde eso, simplemente desde, además, quiero decir, con el porcentaje que tenemos de paro y de, o sea, de forma tan pacífica, tan inteligente como sociedades y pueblos, de pensar soluciones, que nos intentan atropellar, nos prohíben referéndums, etcétera, pero estamos avanzando, es que estamos avanzando, y es que es, hay muchas cosas que son imparables, muchas cosas que son imparables. Ahora, es una lucha y puede irnos mal, pero yo creo que hay mucha conciencia y mucha paciencia y responsabilidad de parte en muchísimos ámbitos. Y entonces creo que en 5 años no estaremos nada mal.
Jo crec que el que és més interessant, jo en això soc molt clàssic, és la creació de consciència. Uh-huh. És a dir, efectivament, aquests temes que no estaven en l'agenda, de repent es posen perquè n'hi ha gent que els posa, no?
Sí, sí.
Jo crec que el cas extrem és el de la corrupció.
Sí, sí.
I la corrupció existia igual fa 20 anys, però no estava en l'agenda perquè ningú la posava en l'agenda, no? De repent n'hi ha gent que entén que ha de crear un estat d'ànim en el qual això és perseguible i és criticable és tal, i es posa a l'agenda, no? I probablement això és la victòria més gran dels últims anys, no? Per estar capaços de posar en l'agenda aquestes percepcions sobre el que és important per a la societat.
Sí, sí, i jo crec que nosaltres tenim una batalla que no era esperada, que és la batalla del reconeixement, i no solo el reconeixement nuestro o tuyo, o de, ¿no?, de VilaWeb, de Xnet, sino el reconocimiento en sí, que es una cosa que viene mucho de los temas de cultura libre. ¿Por qué digo esto? Porque estamos acostumbrados que todo lo hacen los partidos, los periódicos y el gobierno. Mientras que todas estas cosas que se han puesto a la agenda, lo han puesto ciudadanos, muchos, poco organizados, que muchas veces no vienen de ninguno de estos ámbitos, en muchos casos también periodistas, esto sí, ¿no? Pero en contribución y en colaboración, como decíamos antes. Pero sigue habiendo un fallo en el reconocimiento. Y esto pienso, por ejemplo, sobre el tema de corrupción, es muy importante que nos demos cuenta que la corrupción la hemos puesto sobre la mesa muchas veces los ciudadanos. Y si no hay este reconocimiento, volveremos a un sistema en que nos fiamos de estas entidades. Y me refiero a los partidos nuevos y los partidos viejos. Yo siempre digo que los partidos siempre han trabajado dos cosas en su discurso, la polarización o la cooptación, también en la corrupción, ¿no? La corrupción muchas veces se usa para decir, porque tú eres corrupto. A ver, hay un tema estructural, tú también eres corrupto. O sea, quiero decir, si lo usamos para polarizar, o si no, simplemente para decir, yo he destapado la corrupción, no estamos cambiando nada, aquí da igual esta polarización. La cuestión es, y creo que este aspecto de no polarización y de paciencia, pero en muchos temas, en el tema catalán, en todos los temas, los partidos trabajan la polarización y la sociedad civil muchas veces, los partidos y los gobiernos trabajan la polarización y la sociedad civil trabaja más un sentido común de solución y de ver que, bueno, podemos seguir polarizando mucho tiempo, pero aquí hay que avanzar con soluciones, ¿no? Y entonces el reconocimiento del trabajo de la sociedad civil, yo creo que es muy importante para que la sociedad civil le suba el ego a toda, ¿eh? Y trabaje más y se responsabilice más y pasemos de naciones adolescentes a naciones con la sociedad civil adulta y que controle, que vigila, y para las luchas concretas, ¿no? Que puedan funcionar mejor si sabemos de verdad dónde está la solución, porque si vamos mucho al partido tal que nunca da una solución a la corrupción, pero en el grupo de ciudadanos sí que la está dando, es importante que se sepa para que acabemos más rápido con estos problemas.
Molt bé, Simona Levy, és un gran plaer sempre parlar amb tu.
Sempre amb tu també.
Gràcies per la feina que feu, sobretot. És una feina fonamental i que saps que t'agraïm profundament que la feu. I seguirem xerrant, perquè això tindrem corda per a rato, sobretot a partir d'ara que amb la llei Mordassa suposa que n'hi haurà molts problemes que haurem d'anar combatent junts els uns i els altres. Moltes gràcies, Simona.
A vosaltres també. El reconeixement és mutu.
L'internauta, amb Vicent Partal. En Joan Jofre t'ho resol.
Hola, bon dia, Joan Jofre.
Molt bon dia.
Com anem avui, també? Bé?
Avui seguim amb perifèrics.
Molt bé. Continuem amb el diccionari casolà.
Continuem amb el diccionari, versió perifèrics. I versió perifèrics, discurs.
Ah, molt bé, és el que no... Bueno, la setmana passada em sembla que vam fer un sprint final, però ens vam deixar unes quantes coses.
No, els discurs, sí, aquests ens els vam deixar. Tot i que estava pensant... si parlar només d'estrictament el que és un disc dur o ampliar-ho a sistemes d'emmagatzament, que és el que fins ara servien els discs durs. I el que tothom deia, quan tens un disc dur, diu, què és un disc dur? Allà on guardes les dades. Allà on guardes les dades i que quan apagues l'ordinador no se n'han anat aquelles dades, perquè si se'n van les dades, que era el que passava en els ordinadors antics. És a dir, quan no hi havia discs durs, apagaves l'ordinador i et quedaves sense res.
Que divertit.
Bé, però ja es van inventar de pressa un sistema que era les fitxes perforades era una manera d'entrar programes, d'entrar dades. També tenien altres sistemes, tenien les cintes magnètiques. Recordeu aquelles bobines que van donant voltes a les pel·lícules quan surten ordinadors vells? Allò era un sistema d'emmagatzament d'informació. Amb un petit problema. És a dir, si la informació que tu volies estava al començament de la cinta eren ràpides, però si estava al final de la cinta i la cinta era grossa, trigava molta estona per arribar allà on tu volies que arribés.
Bueno, avui hem començat ja per l'espai batalletes.
Espai batalletes. Bueno, després es van inventar els floppies.
Els floppies.
Els disquets.
Que costava molt d'obrir, per arrencar...
Que estava, costava plàstic, molt d'obrir per trencar-los. No confonguem a la gent, això era per trencar-los. No, però els floppies i les cintes magnètiques tenien una diferència respecte als discs durs, i és que el suport magnètic i el capçal de lectura fregaven. I si heu vist un casset, o si heu vist una cinta magnètica, o heu vist un floppy, el capçal tocava físicament la superfície magnètica. Amb els discs durs, com que volien que fos ràpid, no podien permetre's el luxe de que fregués perquè si no es gastava. Els floppies anaven a molt baixa velocitat. Els primers discs durs anaven a mil i poques revolucions, però mil i poques ja són revolucions. Llavors es van haver d'inventar un sistema perquè el capçal flotés per sobre del disc dur i tot i això flotant pogués llegir la informació del disc dur. I la manera que van tenir és enviant-li una corrent d'aire entre el disc i el capçal. I per què es deia disc dur? El del disc és fàcil perquè és rodó. I el dur, espera't, que ara n'ensenyaré un. Això és un disc dur d'avui en dia, un disc dur espatllat, em sembla, perquè l'he agafat de sobre d'una taula, que no funcionava. Bé, no es diu disc dur perquè això sigui dur. De la caixa, que podia ser. No, el que hi ha dins, en contraposició als floppies, que eren, no anem a dir fluixos, però eren flexibles, el disc dur era rígid. La superfície on es gravava la informació era rígida. Donava voltes i era rígida. Les dues, la diferència important amb el floppy. És a dir, no tocava l'agulla de lectura i la superfície era rígida.
Es podria haver dit disc rígid, llavors.
Sí, però suposo que era més... Bé, també és una traducció, perquè és hard disk. Hard també pot ser rígid.
Clar.
Nosaltres l'hem traduït com a disc dur. És igual, deixem-ho estar.
L'hem fet més curt.
L'hem fet, sí, no li hem donat totes aquestes. Bé, tot això, les batalletes venien perquè el primer disc dur, que era de finals dels 50, ja fa temps que s'arrosseguen, tenia la increïble capacitat de 5 megabytes.
Buf.
5 megabytes
i... No hi cap res.
I a l'article us poso un avió transportant un disc de 5 megabytes. Perquè el disc feia, doncs, devien ser uns més de 3 metres d'ample. I 2 metres d'alt.
Veus que abans les cases eren més grosses.
Sí, això per posar 5 megabytes, igual té molt de mèrit. Tenint en compte que ara estem de l'ordre dels terabytes, que un disc de 5 terabytes ja existeix al mercat, o sigui que és un milió de vegades més del que era en aquell moment. Bueno, és una cosa.
Sí, amb això, bueno, hem avançat, diguem.
Amb això hem avançat. Llavors, només com a curiositat, hi ha molta gent que es pensa que el disc dur té zeros i uns. És a dir, que allà on hi ha un zero no està gravat, on hi ha un un està gravat. No és veritat. És a dir, estan en diferents... O sigui, el que marca un canvi és una diferència de polarització. Sempre està gravat. Pot ser negatiu o pot ser positiu. I si canvia la polarització, canvia el 0 o canvia l'1. Si tenies un 0 i canvia, a partir de llavors són uns. I quan torna a canviar són zeros. O sigui, sempre està gravat, positiu o negatiu. I us deixo un article perquè llegiu, amb molta calma, i pels qui en sapigueu una mica, de física, perquè és un article de física on es discuteix amb grans fórmules si un disc dur gravat pesa més que un disc dur sense gravar.
Bé, no, suposo que no faràs de spoiler i no explicaràs.
No faré l'spoiler i no ho diré, però llegiu-lo perquè és molt interessant. És tècnic, no és allò per riure, sinó que és un tema tècnic. Bé, perquè us fixeu una cosa, l'agulla aquesta que hem dit, el capçal de lectura que llegeix les dades i que vola per sobre del disc dur, vola en aquests moments a uns 10 nanòmetres. 10 nanòmetres és... 1.000 milions de vegades, una 1.000 milionèsima part d'un metre. O sigui, una 1.000 milionèsima part d'un mil·límetre.
Això sembla i el Màrius Serra i els embarbussaments.
Però, tenint en compte que el gruix d'un cabell humà són 100.000 nanòmetres, vola 10 nanòmetres. O sigui, fes-te'n una idea de la distància. De tot, això vol dir que si teniu un disc dur, o un equip que tingui un disc dur a dins, no li doneu un cop, si us plau, perquè el que fareu serà que el capçal de lectura aterri i ratlli completament la superfície aquella i deixi inútil el disc dur aquell. Fa un soroll que si l'heu sentit alguna vegada no us en podeu oblidar. Sabeu aquell del guix sobre una pissarra?
Sí.
Molt pitjor.
Doncs no ho provarem.
A més, amb l'edició de que quan l'estàs sentint estàs dient tot el que tenia aquí, ja no ho llegiré mai més a la vida. Per tant, recordeu allò de les còpies de seguretat, que és una mica un mantra meu. A veure, característiques d'un disc dur. Un, la capacitat. Quan nosaltres volem saber aquest disc dur, quanta capacitat té, què hi cap a dins. Estem per l'ordre dels terabytes. Dels discos durs d'avui en dia. Ara és fàcil trobar-ne 2, 3 terabytes, seran anunciat ja els de 6 i els de 12 també estan en procés de fabricació, o sigui, per guardar coses, allà hi caben informació. La velocitat, La velocitat és la velocitat a la que dona voltes el disc dur. Quanta més velocitat, més ràpid de trobar la informació és. És dir, clar, no és el mateix que el que explicàvem al començament d'una cinta magnètica. Però clar, si tu tens el cap en una posició i el que vols llegir està a l'altra punta del disc, si triga molt poc en fer la mitja volta aquella, anirà molt més de pressa que si el tens al costat. És a dir, els discos en aquests moments estan sobre les 5.000 revolucions, els discos de sobretaula, els que comprem tots. Els bons estan sobre les 7.500 i els molt bons estan sobre les 15.000. Però aquests ja, a part de que són molt cars, són els que s'utilitzen servidors i equips d'altes prestacions. Bé, després tenim la interfície. Dic, com connectem el disc en el nostre ordinador? Fins fa un parell o tres d'anys, poder quatre, el més normal era el que se'n deia el paral·lel o PATA. Ara és SATA, que és un sistema sèrie. O sigui, aquest que heu vist abans, que us estava ensenyant, o sigui, aquests connectors d'aquí, bueno, qui ho sàpiga, se'n donarà compte que és un interface SATA. És el més normal avui en dia.
Això que sembla una pinta, gairebé.
Això que sembla una pinta. Sí, sí, i el que es connecta s'hi sembla molt amb una pinta. Bé, després també poden ser USB, que són els discos que anem a comprar normalment quan volem ampliar el nostre ordinador. Però ja s'utilitzen molt poc, i abans s'utilitzaven sobretot en servidors els discos escassi. Però ara això és una cosa que s'han deixat pràcticament de fabricar. Una altra cosa que és molt important és la fiabilitat. És a dir, saber que aquell disc dur ens funcionarà durant molt de temps. I per això donen un valor, tots els discs durs, quan el aneu a comprar podeu demanar el valor del MTBF.
Això és interessant, no ho sabia.
Que és el temps mig, el temps mig que trigaran a espatllar-se.
Perquè tots s'acaben espatllant, això sempre perquè ho dius.
Tots s'acaben espatllant. Llavors poden estar, depèn de la qualitat del disc, entre 50 i 500.000 hores. Si tenim en compte que un any té 8.760 hores, és a dir, compteu que s'espatllen. Clar, 500.000 hores són molts anys treballant sense espatllar-se. Però s'espatllen. I això és un promig. Qual vol dir que sempre hi haurà discs que s'espatllaran al cap de 5 minuts.
Escolta,
o pitjor encara, al cap d'un dia quan ja el tingueu ple de coses.
Sí, segurament. La llei de Murphy també aquí treballa.
Sí.
Escolta'm, i això a tots els discos hi és,
aquest indicador? Sempre. És un indicador que tots els fabricants el donen. I que està en funció del tipus de material que s'ha fet servir per fabricar aquell disc. Bé, després, una altra característica important és la mida. En aquests moments, aquest que estava ensenyant era de 3 polzades i mitja. La mida de 3 i mitja és la mida del disc. Després hi ha la carcassa, totes aquestes coses. I hi ha el de 2 i mitja. El de 2 i mitja és el que s'estava fent servir fins ara en els portàtils. És, simplement és més petit, fa menys bulto, és més prim i pesa menys. Bueno, i l'altre és el pes. S'han aconseguit a fer disc de 62 grams. Aquest normal, aquest deu estar sobre els 450-500 grams, i els petits, els de portàtils, estaven 150 grams, una cosa així, però s'han arribat a fer de 62. De totes maneres, ja m'avanço, els discs a portàtils, per portàtils, s'estan deixant de fabricar, perquè els portàtils o les pissarretes o els telèfons, ara el que fan servir és un altre tipus de disc dur, que és el disc dur sòlid. Sòlid perquè no hi ha res que es mogui allà dins. Simplement és RAM. És una RAM gravada d'una manera especial perquè quan s'apagui l'ordinador no perdi la informació.
Això ja no es pot considerar un disc dur.
Tots li diem disc dur, però realment no és ni disc, perquè no té una plataforma que dona voltes. És dur, això sí, perquè és molt dur. La memòria és molt dura, però no és un disc, en el sentit estricte de la paraula. No hi ha capçals que llegeixin, simplement és RAM que va amunt, que dona informació amunt i avall, que envia informació. Com que és RAM i ja no ha d'haver anar a buscar aquella informació donant voltes al disc, és molt més ràpid que els discs. Com que no hi ha cap part mecànica, s'espatlla menys. gasta menys electricitat, perquè no ha de fer donar voltes a res. El de la calor ja ho deixaríem més o menys, perquè també s'escalfa bastant.
I això no seria aplicar, no faria el salt després dels ordinadors, un tipus de memòria així?
A veure, l'inconvenient que té és que és més car. Però ja està fent el salt als ordinadors. De fet, un dels consells que us volia donar avui era si vosaltres voleu que el vostre ordinador vagi molt, molt més de pressa, canvieu el disc normal per un disc sòlid. Us costarà uns diners, però la diferència és abismal. I no tan sols canviar-lo. Si el vostre ordinador és de sobretaula i teniu espai, afegiu-li un disc sòlid i poseu-li el disc sòlid al sistema operatiu i als arxius que més feu servir. Aquells arxius d'Excel, aquells arxius petits que esteu fent servir sempre. I deixeu el disc dur de veritat, el que dona voltes, per guardar informació que la feu servir poc, que és molt gran. Per exemple, pel·lícules, música, coses que... A veure, la música no cal que vagi molt ràpid l'accés, perquè ha d'anar a la velocitat de reproduir la música. I la pel·lícula, el mateix. El que sí que t'interessa és que quan arrenqui el teu ordinador vagi el més ràpid possible. El sistema operatiu, que és el que ha de llegir quan ha d'arrencar, que se'l llegeixi ràpidament i veureu que allò que quan arrenca l'ordinador us esteu una estona davant de l'ordinador mirant què fa, desapareix. És donar-li l'interruptor, home, no és instantani, però és...
Es nota.
Pràcticament instantani. Bueno, això ja enllaço amb el que estava dient del futur, és a dir, el futur dels discs durs és aquest, és a dir, desaparèixer, quedaran per grans sistemes de servidors i seran, entre d'altres coses, nosaltres també el podem o substituir o complementar pel disc dur al núvol. És a dir, que aquell ja no pesa res. És a dir, en el nostre ordinador no pesa res un disc dur al núvol. L'únic que necessitem és connexió. No pesa, és molt barat. És a dir, de fet, si us aneu a Can Google, us el regalaran fins a no sé quants gigabytes de disc dur que tindreu. A Amazon us el cobraran, aquests són una mica... van més per feina. Si sou clients d'Apple, us en donaran uns quants gigas, però després a partir d'aquells us el faran cobrar. És una cosa relativament barata. Hi ha diferents sistemes de tenir discs durs al núvol. Un és el que és una sincronització del que tu tens, amb la qual no t'estalvies res en el teu ordinador, perquè el que tens és una còpia, i el del Google Drive, per exemple, pot ser informació addicional a la que tu tens. Informació o que la vols fer servir des de diferents llocs, o informació que dius, bueno, aquesta no la faig servir tant i em puc permetre el luxe de que quan accedeixi vagi més lent. Perquè, clar, no és el mateix llegir la informació del teu disc dur que connectar-te via internet amb un núvol on tens la teva informació. I se'ns ha menjat el temps. Per tant, la setmana
que ve seguirem. No tenim més espai de disc. O sigui,
no, exacte. Això, un dels problemes dels discs és que sempre s'omplen.
Bé, doncs escolta'm, continuarem omplint-ne d'altres a la setmana que ve.
Molt bé.
Gràcies.
Aquesta va per tu, fa tomata catalana, pubilla de rostre bru, espigadeta i galana. I aquesta va per tu, tot anés per a tu sola, pel futur que se t'endú i pel paisatge que et pressola. El teu món d'infantesa, pisos vells, barris antics i mitjos somnis de princesa, a voltes acolorida, a voltes acolorida. voltes anant amb texans, a voltes amb les amigues, talaiant els teus germans. Res és fàcil per ningú, a cops el món hi fa fred, el món no es va fer per tu. Ai, petit clavell morenet, el món no es va fer per tu. Malgrat tot, tu li somrius, trepitjant en pas segur el petit món en el que surt per tu i la lluna et farà el ple. Potser no ho sabrà ningú i jugarem a no dir res. Tu i jo no som diners.